Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Fi de la batalla per al pagament de les escoles bressol. La justícia dona la raó a l'Ajuntament de Sabadell i obliga la Generalitat a pagar el deute acumulat des del 2012. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El govern català haurà d'abonar 4,2 milions d'euros. El regidor d'Educació, Manuel Robles, creu que aquesta és una molt bona notícia.
És una triple satisfacció. Primer, que la Generalitat tingui pressupostos. Val? Això és la primera satisfacció. Segons, que la Generalitat reconegui doncs el deute històric que té amb els ajuntaments, amb els municipis, pel tema de les escoles bressol. I després també és una satisfacció de que d'alguna manera també hagin fet una temporalització per la tornada del finançament de les escoles bressol.
El deute de la Generalitat amb l'Ajuntament per les escoles bressol estarà totalment abonat en un termini de 10 anys.
Paco Aranda serà el diputat sabadellenc que més responsabilitat tindrà a les comissions legislatives del Congrés.
Aranda serà vicepresident primer de la Comissió de Defensa i portaveu adjunt a Política Territorial. Pel que fa al diputat republicà Gabriel Rufián, serà portaveu del seu grup a les comissions d'Interior i Constitucional. Per la seva banda, Joan Mena, d'Unides Podem, serà vocal a Pressupostos, Interior, Educació i Formació Professional.
En esports, el Sabadell ha sumat la seva segona derrota consecutiva aquest diumenge contra la Nucía.
És el primer cop que es dona aquesta circumstància des que Antonio Hidalgo és a la banqueta, tot plegat per culpa d'un solitari gol de penal de la Nucía a 3 minuts pel final del temps reglamentari. Tot i la derrota, el Sabadell reté el lideratge i només conserva un punt de marge respecte al Castellón.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a enfilar després de la davallada de finals de la setmana passada. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs situació molt i molt tranquil·la pel que resta d'aquesta jornada de dilluns. Aquest inici de setmana, de fet, es presenta doncs força estable, en domini de l'ambient assolellat, però amb bandes de núvols alts i mitjans que aniran creuant al llarg d'aquesta propera tarda. El que sí que és notícia és la temperatura, una temperatura que ha pujat i de valent a gran part del territori. De fet, les màximes han pujat entre 4 i 5 graus durant aquesta jornada, amb valors que han arribat fins als 25 graus al Dover, a la comarca del Baix Ebre, però és que entre 20 i 25 a gran part del litoral i prelitoral. Pel que fa a la jornada de demà, en principi tindrem doncs força més núvols, sobretot durant la tarda, i de cara al vespre, nit i matinada ja podria arribar alguna feble precipitació cap a les comarques de Girona, i és l'antesala d'algunes precipitacions que podran arribar força més extenses la jornada de dimecres. Un aspecte, però, que anirem precisant en properes connexions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C-59, on hi ha 4 quilòmetres de retencions a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes de Montbui. A la C-58 també hi ha problemes, 2 quilòmetres de retencions a Terrassa i 2 més a Ripollet en sentit nord. A la B-30, 2 quilòmetres de cues a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès, també en sentit nord. I finalment a la P-7, 2 quilòmetres de retencions a Barberà, en aquest cas en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. La Generalitat haurà de retornar els impagaments a l'Ajuntament de Sabadell de les escoles bressol públiques. Així ho ha decidit la justícia a fruit del contenciós presentat fa un temps pel consistori. La quantitat puja als més de 4 milions d'euros des del 2012, any en què el govern català va decidir unilateralment no complir les seves obligacions. Una situació que s'ha mantingut fins aquest 2020, quan l'administració catalana ha decidit recuperar la inversió a les llars d'infants públiques.
De fet, els dos processos aniran en paral·lel, i és que el govern català ha presentat un recurs contra la decisió de la justícia que els obliga a retornar 4,2 milions d'euros a l'Ajuntament de Sabadell. Així ho ha confirmat en una entrevista al Cafè de la Ràdio Manuel Robles, regidor d'Educació.
Tenim una sentència d'una tornada de 4.200.000 euros. El que passa que la gent va tornar a recórrer aquest tipus de sentència. Aquest contenciós, evidentment, per part del jutjat ja estava resolt, el que passa que la Generalitat va tornar a recórrer perquè no estaven d'acord amb la tornada dels cèntims que, segons sentència, havien de fer.
Sigui com sigui, Robles ha celebrat l'anunci del conseller Josep Bargalló d'incloure una partida de 70 milions d'euros en el pressupost del 2020 per recuperar la inversió en escoles bressol. Ara bé, ha qüestionat per què el Departament d'Educació situa els diners que ha de pagar per cada plaça en 1.600 euros quan l'aportació inicial, prèvia a les retallades, era de 1.850.
Estem contents perquè recuperar una part del deute ja és important, no? Però, bueno, però hem de veure exactament el per què. Doncs només aquesta part, per què no la totalitat, per què no tornar al finançament, i bueno, i també és un reconeixement als municipis que han apostat per l'etapa 0-3, perquè són molts municipis els que han fet aquesta aposta perquè creiem en l'educació 0-3.
La previsió de pagament de la Generalitat serà 10 anys vista i la voluntat és que l'any 2028 el deute amb els ajuntaments estigui saldat del tot.
Les obres per allargar el carril bici des de la Rambla Ibèria fins a la plaça del Mil·lenari s'han posat en marxa avui. Les actuacions, que s'allargaran durant 6 mesos, estan cofinançades per Fons FEDER i l'Ajuntament com a pas imprescindible per connectar Sabadell amb Sant Quirze a través de carrils bici. Amb una inversió de 388.000 euros i una afectació de 6.000 metres quadrats, les obres també serviran per arranjar les voreres, asfaltar la calçada, instal·lar nou enllumenat i plantar arbres.
Els carrers de Mar, Cellers i Quintana són els que tindran més afectació mentre durin les obres, tot i que des de l'Ajuntament consideren que aquestes afectacions no seran importants en el dia a dia dels veïns, des de l'Agrupació de Veïns de Gràcia no ho tenen tan clar. Miquel Casanovas és portaveu d'Urbanisme i Infraestructures de l'entitat veïnal.
Les repercussions ens preocupaven a el que és sobretot a Planeques, no? I que era interessant de tenir una reunió i tenir-la amb prou temps perquè es puguin reconsiderar el que calgui perquè evitar problemes, doncs, en fi, en el sector, no? D'aparcament i les dificultats que ja hi són, però encara hi serien més grans, i també, doncs, de la mobilitat de vehicles d'entrades i sortides, que això era un problema que hi havia a resoldre, no?
El regidor del districte, Eloi Cortés, resta importància a aquestes preocupacions, però pren nota dels problemes de mobilitat del barri i assegura que s'abordaran en altres projectes.
No sé exactament quins eren els compromisos. Nosaltres sí que vam recollir les preocupacions dels veïns del barri dels Planetes pel que fa a la mobilitat, que no és només d'ara, és una qüestió que ja va de fa temps, i a més especialment també amb les obres del soterrament, i també vam adquirir el compromís d'estudiar la mobilitat del barri i intentar que hi hagi la menor afectació possible, i sobretot estudiar que l'aparcament o les zones d'aparcament es vegin al mínim afectades possible, així com a les queixes més o les demandes més importants que van sorgir d'aquella assemblea.
Amb l'allargament del carril bici de la Rambla Ibèria fins a la plaça del Mil·lenari, només queden pendents 2 projectes d'aquest tipus. Segons ha confirmat l'Ajuntament, actualment s'estan redactant 2 projectes de carril bici, el que connecta la plaça del Mil·lenari amb Sant Quirze i el carril bici de connexió amb Terrassa.
I no deixem de parlar d'actuacions urbanístiques perquè el Parc Catalunya torna a estar d'obres. El llac superior del parc, d'on neix la cascada, s'ha buidat per poder reparar les filtracions detectades en el mur de contenció. Ho ha explicat el regidor d'Obres Públiques, Parcs i Jardins, Jesús Rodríguez.
Estarà tallat el tema de l'aigua i es buidarà la part de dalt de la cascada per tirar de posar una llàmina per poder aïllar l'aigua de les filtracions que n'hi ha a la zona i així poder solucionar el problema de filtracions.
També s'aprofitaran les actuacions per netejar i renovar el vas superior de la font. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Les obres, valorades en 28.000 euros i amb un mes i mig de durada, són en espai puntual del llac. De fet, de l'Ajuntament confien que els problemes no s'estenguin per la resta de les instal·lacions. Tot i això, cal recordar que fa just 4 anys ja es va haver d'actuar al llac inferior, també per reparar filtracions d'aigua molt importants. En aquell cas, l'actuació va ser molt més rellevant, ja que va implicar buidar el llac durant mig any i traslladar els peixos.
Notícies vespre.
Els diputats sabadellencs al Congrés dels Diputats ja saben en quines comissions legislatives participaran aquests 4 anys. En total hi ha 21 comissions d'aquest tipus que es van constituir divendres passat i 3 de no legislatives que encara s'han de confirmar. Dels 3 diputats, qui més responsabilitats tindrà és Paco Aranda, que forma part del partit més nombrós de la Cambra Baixa, el PSOE.
Serà vicepresident primer de la Comissió de Defensa i portaveu adjunt de Política Territorial. Considera que aquesta és una de les carteres més importants de la legislatura per abordar el conflicte territorial entre Catalunya i Espanya a través del diàleg. Però Aranda també tindrà pes en altres òrgans d'aquesta cambra.
Estic de vocal tant a la Comissió de Foment, que ara es diu, com sabeu, doncs, Territoris, Agenda Urbana i Transports. És un ministeri doncs, on puc també tenir una mena de... Soc portaveu no oficial, però sí que en els temes de Catalunya doncs, tinc soc portaveu doncs, dels temes de Foment. I després doncs, tinc també la vocalia a la Comissió de Justícia. En definitiva, doncs, són quatre comissions, que són comissions totes legislatives i que doncs, per la meva feina doncs, em va bastant bé i espero poder estar a l'alçada.
Pel que fa al diputat republicà, Gabriel Rufián serà portaveu del seu grup a les comissions d'Interior i Constitucional. Joan Mena, d'Unides Podem, serà vocal a pressupostos Interior, Educació i Formació Professional.
Per nosaltres és una comissió estratègica, no? Sobretot en aquest curs on tenim la voluntat doncs, de deixar enrere la LOMCE i, per tant, dir adéu que ha suposat l'etapa del govern del PP i de Mariano Rajoy i, per tant, fer-ho a la banda doncs, del sistema educatiu, tant d'educació pública i, en el meu cas, doncs, també treballant per blindar el model d'escola pública a Catalunya.
Cada comissió està formada per 37 diputats que tenen com a objectiu estudiar, esmenar o aprovar projectes i proposicions de llei dins del seu àmbit que posteriorment es debaten al Congrés. També poden demanar compareixences dels membres del govern i realitzar una tasca de control sobre les seves activitats.
La concentració per reclamar la posada de nou de la pancarta on es podia llegir llibertat presos polítics al balcó de l'Ajuntament arriba aquesta setmana als 200 dies. Precisament dos centenars llargs de persones s'hi han aplegat avui per fer parlaments commemoratius i acabar amb un vermut popular just davant del consistori.
Cadascun dels concentrats hi ha assistit amb el seu domàs que reclama el mateix missatge que la pancarta. Aquest moviment va començar el juliol, just el dissabte següent en què l'Ajuntament va decidir despenjar-la. Aquell dia el va protagonitzar una sola persona, en Josep Voltaina, vicepresident d'Òmnium Cultural de Sabadell, qui avui ha explicat quina és la fita a assolir.
Ens plantejarem el fet de continuar fins que l'autodeterminació sigui un fet, perquè ens deixin determinant. Això ho hem de discutir després, que a veure si és veritat, els presos marxin. A veure, en definitiva, fins que es aconsegueixi l'amnistia, perquè altra cosa no deixa. Si es aconsegueix l'amnistia, després parlaríem a veure què fem. Però de moment està... la fita és aquesta.
Els concentrats autoanomenats la gent de la plaça es comuniquen a través de les xarxes socials i se citen cada dia de 12 a 1 del migdia per fer la seva reivindicació diària. Avui s'han pogut escoltar les corrandes de l'exili de Pere IV o la veu d'Isabel Casals, germana de la desapareguda Muriel. Regidors d'Esquerra Republicana i la Crida, com Gabriel Fernández o Matías Serracant, també s'hi han acostat.
La Fira del Llibre Feminista de Sabadell arriba a la seva cinquena edició el pròxim dissabte 29 de febrer. Una desena d'activitats es concentraran a la plaça Doctor Robert amb els moviments feministes internacionals com a eix temàtic.
Una desena d'editorials passaran durant tot el dia pel centre de la ciutat, protagonitzant activitats que aniran des de xerrades i col·loquis fins a rutes històriques sobre dones treballadores de la ciutat. En aquesta edició, l'organització del certamen ha escollit el lema Compartint lluites feministes d'arreu i té com a objectiu teixir aliances amb moviments feministes d'arreu del món. Des de l'organització expliquen els nous formats que porta la cinquena edició de la fira.
Aquest any, ara us explicaré una mica el programa, però sí que hem volgut ressaltar des de la comissió que l'hem organitzat i des de tots els col·lectius la idea de jugar amb diferents formats a nivell d'activitats. Hem intentat posar èmfasi en incorporar activitats com, per exemple, lectures de poesia, teatre, activitats també per infants i d'altres novetats que ara us comentaré.
La fira posarà punt final a les 8 del vespre amb la lectura del manifest i seguidament l'espectacle de foc Les Madres de la Plaza de Mayo a càrrec de les Bruixes del Nord.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Renovació continuista al capdavant de la Junta dels Castellers de Sabadell. Escollits per àmplia majoria, seguiran sent president i cap de colla Joan Carles Sánchez i Bea Jiménez, respectivament, però amb la voluntat que d'aquí a 2 anys el relleu amb persones noves ja sigui efectiu. L'objectiu primer continua sent que s'acostin més persones per ser més saballuts.
Cuidar la colla i els seus membres, aquest és l'objectiu del mandat que renoven Sánchez i Jiménez. Una cura basada en el compromís de 3 dies a la setmana a banda de la trentena llarga de caps de setmana d'actuacions. Sánchez valora el programa El Cafè, els motius per seguir en el càrrec.
quan acaben etapes, doncs un analitza com han anat aquests dos anys anteriors, es parla molt amb els companys. Les colles castelleres són espais que hi ha molta convivència, molt diàleg, cada assaig doncs es comenta tot, i un va copsant si quina és la voluntat de la colla, i a vegades doncs, bueno, la gent espera que continuïs o espera que incorporis als equips gent nova, que és el que s'ha fet, i començar doncs a preparar relleus a cara a futur.
Els futurs dirigents hauran de conèixer la ciutat, l'entitat, els interlocutors, els patrocinadors, les altres colles i tenir tots aquests contactes. La Junta incorpora canvis en l'apartat social, nou equip de comunicació i també s'estrena l'equip econòmic. I comencen noves àrees de dinamització i fidelització. Pel que fa als objectius castellers, s'han marcat el 5 de 8 i el castell de 9, potser per la festa major de Barberà al juliol i si no per la festa major de Sabadell. A nivell d'entitat, s'ha de consolidar la base econòmica de la colla, ser presents a la ciutat com per exemple en les demandes de les entitats veïnals, i també ser més castellers, aquesta gent normal que quan s'ajunta fa coses extraordinàries. La primera actuació serà el 8 de març a Barberà, el Dia de la Dona Treballadora.
Més notícies del dia quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Mor la dona que va patir un accident de trànsit dijous passat al barri de Gràcia.
La dona estava en pronòstic greu després que el seu vehicle quedés volcat a la plaça del Treball en haver patit un infart mentre conduïa. Les altres quatre dones que viatjaven amb ella van sortir del vehicle en pronòstic menys greu.
I aquest cap de setmana també ha mort Mateo Soler Bautista, conegut com a Tío Matuel, un dels cinc membres del Consell Gitano de Sabadell als 77 anys.
El seu entorn el qualifica d'una persona molt estimada i respectada i amb gran capacitat de mediació. Per aquest motiu va ser escollit president del Consell Gitano des de la seva creació, però la seva vida sempre ha estat vinculada a la millora de les condicions de vida del seu poble. Manuel Heredia, president de l'Associació Gitana de Sabadell, ho explicava.
Toda la vida, además fue fundador también de la Asociación Gitana en el 83, era miembro de la Junta, luego después ya pasó a ser Consejo Gitano, porque es primordial de que en un pueblo no tengamos este consejo, primordial, antes que la política y antes que entrar en ONG y tal, se tiene que constituir y respeto a los gitanos mayores y mediar, que son los que valen para eso. No valen los mediadores sociales, ni vale la técnica universitaria, sino vale la técnica de experiencia y de respeto y de sabiduría, ¿me entiendes? Que estos hombres escogen con el tiempo.
El seu enterrament aquest diumenge ha estat multitudinari i ha comptat amb la presència de Juan de Dios Ramírez Heredia, president de la Unió Romaní, que ha tingut l'honor de posar-li la bandera gitana sobre el taüt.
Casa es farà càrrec del manteniment de les fonts ornamentals de Sabadell durant els pròxims 4 anys.
L'adjudicació del contracte s'ha aprovat avui amb la finalitat de tenir aquests elements decoratius en bon estat. Així ho ha destacat el regidor Eloi Cortés en funció de portaveu.
El que permet és doncs, poder mantenir de forma constant les diferents fonts ornamentals que hi ha a la ciutat i que, per tant, així que hi hagi una incidència es pugui reparar el més aviat possible.
El manteniment de les fonts ornamentals suposarà una inversió de prop de 800.000 euros.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i Esclat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies. notícies fora de Sabadell i de la comarca. El coronavirus que afecta la Xina continua causant baixes al Mobile World Congress.
A les conegudes baixes de les Ericsson, Nvidia i Amazon s'han sumat avui les de Sony, NTT Docomo, Umidigi, Ulefone i Gigaset. Davant d'aquest allau de baixes, els hotels de Barcelona i l'àrea metropolitana comencen a patir un gran nombre de cancel·lacions i el gremi d'hotelers es mostra preocupat davant d'aquesta situació. Malgrat això, el Mobile World Congress, que s'ha de celebrar del 24 al 27 de febrer, no corre perill. Així s'ho ha transmès avui Quim Torra, el conseller delegat de GSMA, John Hoffman. A més, l'ha informat que totes les entitats estan perfectament coordinades per posar-ho en funcionament sense cap mena de problema.
Carles Puigdemont veu la figura del mediador com una peça indispensable si es volen aconseguir acords.
L'eurodiputat ha assegurat avui dilluns que aquesta figura és fonamental a les negociacions entre estats, assenyalant que és l'única via per arribar a acords i complir-los. A més, Carles Puigdemont creu que cal defensar aquesta figura.
Que aquello que defendimos ante el gobierno español y que el gobierno español no aceptó, lo mantengamos porque creo que es, sería lo más útil, si es que se quiere llegar a acuerdos de verdad, claro.
Puigdemont senyala els fets de l'1 d'octubre de 2017 com a precedent per no refiar-se de l'estat espanyol i afegeix que no serà un problema quin tipus de figura ocupi aquesta plaça.
I el País Basc i Galícia avancen les eleccions el 5 d'abril i eviten així la coincidència amb les catalanes.
Es tracta d'un avanç electoral de gairebé 6 mesos i elimina la possibilitat de coincidir amb les catalanes que s'haurien de convocar al llarg d'aquest any. L'endecari Urkullu i el president gallec Núñez Feijó han comparegut davant els mitjans per expressar-ho. Urkullu ha volgut deixar clar que no ha estat només la situació catalana, sinó que també el País Basc, on segons el Lendakari s'havia instaurat un ambient electoral, feia impossible acabar la legislatura. Mentre que Feijó ho farà per fer coincidir els comicis gallecs amb els bascos.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports passa per un petit sotrac després de patir la segona derrota consecutiva. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
És el primer cop que això succeeix amb Antonio Hidalgo a la banqueta. La Nucía en va tenir prou amb un solitari gol a les acaballes.
De penal, més que dubtós assenyalat a Grego Sierra. Aquest era el punt de vista del central respecte a aquesta acció.
Yo creo que él interpreta que barro al jugador, pero bueno, ya te digo, es una acción que voy fuerte, es cierto que voy fuerte, pero con la pierna que arrastro me llevo el balón claramente y ya te digo, penalti yo creo que es riguroso porque el propio línea que es el que está viendo la jugada de frente no levanta la bandera, no pita nada.
El Sabadell es va plantar al Camilo Cano sense Adri Cuevas, baixa per un mes amb un trencament al soli, i amb Josu Azcoedi lesionat, qui des de la suplència va forçar la cinquena groga. Entre lesionats i sancionats es van estrenar de titulars Jurgi Oteo i els tres fitxatges hivernals. Un 11 poc habitual que tampoc recuperarà la seva normalitat la setmana vinent després que Grego i el capità Àngel Martínez veiessin la desena groga. Amb tot, el Sabadell segueix líder però només conserva un punt de marge respecte al Castellón, 2 amb el Villarreal B i 3 amb el Barcelona B i el Cornellà. El sentiment... Hidalgo no perd per res la calma.
És el moment de tenir més tranquil·litat que mai. Si hi ha alguna cosa que estic tranquil és el que em transmet als jugadors, aquestes ganes de fer coses, ganes de seguir creixent, ganes de seguir competint. Sabem que la igualtat és màxima, nosaltres ho sabíem, segurament aquesta quantitat de punts que tenim de vegades fa que vegi les coses d'una altra manera. Nosaltres som conscients que això costa molt, encara que continuem a dalt de tot, ho haguéssim firmat tothom al principi de temporada, sabem el que ens queda, sabem el que farem i estem convençuts que continuarem guanyant partits.
Primera oportunitat per refer-se diumenge a les 5 a la nova Creu Alta contra l'Orihuela.
A primera catalana, meritori punt l'obtingut pel Sabadell Nord als germans Gonzalvo de Mollet. L'equip va resistir a partir del minut 75 amb un home menys per l'expulsió de Badillo i en els últims compassos amb 9 jugadors per la segona groga a Serna.
El 0-0 va ser el resultat final contra un rival directe en la lluita per la salvació. Vistes totes les adversitats, en el vestidor l'Aquinat valoren positivament el punt aconseguit. Un dels principals artífacs d'aquest preuat botí va ser el porter Yuri Granado, que es va haver de lluir sota pals per evitar la derrota.
La verdad que nos salió genial, ¿no? Aparte tener el gol a veras con ellos a favor nuestro y lo que te digo, que tal y como transcurrió el partido, la verdad que nos vamos muy, muy contentos de allí.
Tan sols els 5 primers classificats van sumar 3 punts i, per tant, va ser al final una bona jornada per al Sabadell Nord, 9 amb 23 punts, 4 més que el descens.
L'Horizonte ha tornat a saltar Can Llong, ja ho va fer fa uns mesos en la Supercopa d'Europa de waterpolo femení i ara en l'anada dels quarts de l'Eurolliga. El millor del 12-13 final, però, és que a l'Estralpul Natació Sabadell li queden 32 minuts a la piscina siciliana per capgirar l'eliminatòria.
I tot semblava que havia d'anar pitjor amb l'1-5 inicial. El tècnic David Palma, però, va demanar temps mort i amb els canvis tàctics el panorama va fer un tomb. Ho relata Judit Forca, autora de 5 gols.
Hem canviat la nostra defensa quan el David ha demanat el temps mort, ha dit, bueno, ara anem a pres. Anem a per totes, que això només ha començat i podem remuntar el partit, i així ha sigut. Hem anat a per totes amb la nostra garra i al final ens hem acostat una mica, però no hem arribat a guanyar.
En el tram final i amb tot per decidir, les de David Palma van reclamar dos penals i una contrafalta de Júlia Molo en el gol que va acabar donant la victòria a l'Horizonte a 1-21 del final. L'entrenador comenta així aquestes dues accions.
Per mi encaixem un gol que és molt clar que estan agafant a la Marina, que no la deixen sortir, i no és allò que t'agafo un segon, ha estat dos o tres segons, ensenyar que l'agafaven, no l'han vist, penso que no l'han vist, i encaixem el gol, no? I després, sí, hi ha la situació aquesta que treballem molt bé el moviment, fiquem la bola a la Maica gira amb la pilota a la mà i li dona l'expulsió, no? Jo penso que seria penal, i penso que amb la mà que hem tingut hi ha un parell d'accions que normalment t'esperes a casa que piten el penal.
La tornada no es jugarà fins al pròxim 28 de març. L'Estralpul realitzarà un estatge previ la setmana abans a Pàdua.
El masculí de l'Estralpul també jugava en el seu cas en Lliga i el seu partit es va saldar amb una derrota per 10-6.
A la piscina del totpoderós Atlètic Barceloneta, el líder de la Lliga Premat. Ara l'Estralpul és quart amb un partit menys, superat pel Terrassa. Dos dels jugadors de l'equip, Sergi Cabanas i Edu Lorrio, juguen demà a Oviedo amb Espanya contra Montenegro en partit de Lliga Mundial.
Si dic que no et mentiré...
Loar Gràcia continua posant pressió al Sant Quirze després del triomf per 22-27 a la pista de la Roca i de la punxada dels quirzetencs contra el Mataró. La distància és de només 4 punts amb l'avaraix particular guanyat pels vertiblancs.
La lluita per la segona posició de la Primera Nacional d'handbol, l'última que dona accés a jugar a fase, s'espera ben aferrissada amb el bon moment que viuen els graciencs. Ajudats a més pel petit sotrac pel qual passa el Sant Quirze, és inevitable començar a fer càbales i càlculs per veure en quins moments es pot continuar retallant, ho admet el jugador de l'OAR, Jordi Sancho.
Si dic que no et mentiré, o sigui, tots ho hem fet, hem mirat a veure partits trampa que puguin tenir ells, a partits trampa que puguin tenir nosaltres, però és el que dic, hem de guanyar tots els punts, perquè clar, està clar que estem a 4 punts, i fem càlculs de quan ells poden perdre, quan ells poden deixar-se punts, però això no serveix per res si nosaltres no guanyem tots els partits que juguem.
Pròxim compromís de l'OAR a casa contra el Sant Esteve de Palautordera.
Més qüestions del dia en format més breu. El sabadellenc Iker Pajares s'ha proclamat campió d'Espanya d'esquash per primer cop després de superar una de les llegendes del país d'aquest esport, Borja Golán.
La victòria, a més, la va aconseguir en terres catalanes. El campionat es va disputar a Santa Cristina d'Aro i Pajares tenia un gran doble repte per davant: endur-se el campionat d'Espanya absolut, cosa que encara no havia pogut fer, i derrotar Golán, una fita que tampoc havia pogut aconseguir. Ho va fer, per cert, en una hora i mitja de joc per 3-16-1. Per ell, un somni fet realitat.
El títol del campió d'Espanya és una cosa que porto somiant i lluitant tota la meva vida, i fer-ho i guanyant el Borja Golán no té preu, no? És el meu heroi, lluito cada dia per arribar a ser com ell en un futur, i tampoc l'havia guanyat mai. He jugat milers de cops i aquest ha estat el primer cop.
Pajares, recordem, és ara mateix el número 33 del rànquing mundial, sent l'espanyol més ben col·locat just per davant de Golán.
En Snow, Caral Castellet torna a enfilar-se un altre podi amb el bronze al Diu Tour.
Un superpipe modificat, celebrat a Copper Mountain als Estats Units i que la sabadellenca va disputar condicionada per la caiguda que va patir a la setmana passada a la Copa del Món. Per això Castellet, en declaracions a EFE, es mostrava més que satisfeta pel bronze obtingut.
Estoy muy contenta de haber empezado la competición, de haber andado como no al máximo nivel, y no he dicho la ronda que quería hacer, pero estoy muy contenta con este circuito y también como anduve hoy. Así que feliz, contenta y a seguir.
L'avançadora va ser la xinesa Jia Juliu i la plata per l'americana Madi Mastro.
I en ciclisme, David de la Cruz acaba 37è a la Volta de la Comunitat Valenciana.
El sabadellenc, que s'estrenava oficialment amb el Team Emirates, va treballar per al seu company Tadej Pogačar, guanyador de dues etapes. L'eslovè va acabar enduent-se la general amb 6 minuts i 43 segons menys que de la Cruz. La pròxima cita a l'agenda del ciclista local és la Ruta del Sol Andalusia d'aquí a 9 dies.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 10 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa El Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.